Rio de Patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. De fet, és el penúltim dissabte ja, sí, perquè sí, ens acostem al final de temporada.
Ja de, com de cansat. Sí,
què vols dir?
Sí, amb poca energia.
Què dius? Però si estic amb tota l'energia del món.
Doncs no ho sembla.
Ostres,
no ho sembla.
L'energia bondó, no? Sí.
Però què heu vingut? Aquí a rebentar la cosa?
Bueno, no, però parles com a càmera lenta. No?
Què?
De cada dissabte, de cada dissabte.
Si ho escolteu per aplicació, poseu 1.2, que ens tindreu normal.
A veure, puja la música, eh? Continuem. La tertúlia de patates de Càrrec!
Ara.
Estic cansat, ja. Hola, Clara Molins, bon dia.
Hola, bon dia.
No has vingut a rajar-me, tu?
No, jo,
criticar?
Sempre el teu equip.
Hosti, no, tu t'imagines la gent ara que es lleva a aquesta hora del matí que un tio cridant-li d'aquesta manera?
No, escolta, però és que és hora de llevar-se, ja.
De dia, fa estona.
És que la gent no ha pogut dormir, però fa molta calor aquests dies, tu.
Sí, sí, no,
hola,
sí.
Xavi Puig, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tu, Rai, que ets a Girona.
I tant, sí, que no fa calor aquí.
Allà el sol ha sortit abans, amunt.
Exacte. Això t'ho deuen dir segons com, no? Girona no fa res, allà esteu tranquils.
A Girona estarà amunt que no hi ha nit, no? Pràcticament és com Suècia, la Suècia catalana. Sí, no? Sí, sí,
cercle polar.
Tenim dues hores de nit.
Depèn de l'època de l'any, a l'estiu, a l'hivern, hi ha aurores
boreals. Depèn de les persianes. Depèn de les persianes.
Els catalans van a veure aurora boreal a Girona.
Clar.
Des de la bebesa, ja, no?
Expedicions de veritat, eh? Bueno, no. Escolta, efectivament queden dues setmanes per acabar. Aquesta és la penúltima tertúlia de patates.
Sembla que fos ahir, que ho pensàvem,
Quantes temporades porteu fent,
no,
això?
Crec que...
300.
Crec que 8. Pot ser 8.
8 temporades, ja.
Masses.
7 o 8.
Però des d'aquí, Jordi Beltran, un carinyo que li envio, perquè no sé si ha marxat de vacances, no ha avisat. Igual la setmana que ve, perfecta de presència l'últim dia, bé.
Sí, segur que ve.
De carinyo, però vaja. Però sí, sí, ara ja és aquella època, ja, de vosaltres que teniu crios, casals, colònies... Tot bé, tot controlat. No hi ha cap cama trencada, clàssic...
A veure, un moment.
Hi ha polls,
Vull dir, a mitjans de juliol. Dona marge.
Polls són molt típics.
Ja ha passat.
La
fase, sí.
No, polls sempre.
Ah, bueno, sí.
Les colònies és molt típic, no?
Jo vaig tenir fa dos mesos.
Un fenomen que no...
Hem detectat polls a la classe del teu fill.
Ja els havia detectat, jo, fa setmanes.
Ah, però no havies dit res, eh?
Home, perquè són permanents, o sigui... No marxen mai els polls. No són de temporada.
Eren culpa vostra.
No, una miqueta de tothom.
Tu podries tenir-ne la barba, per exemple?
Mira, el meu fill sempre m'ho diu, sempre fa la broma.
Fica molt el cap ara, eh?
Perquè jo li dic, mira, Quim, a mi m'és igual, en sèrio, no sabeu la tranquil·litat que és de saber que no pillaré polls en ma vida.
Però això, la idea, llavors, és que tu vols aplicar la teva idea a la resta. Per exemple, al Quim, el rapes ja està... Pues és la solució definitiva. Si és tan bona,
rapa
tota la teva família.
Pels que teniu cabells i teniu cabells llargs, és una pringada de tenir
polls. Sí, sí. Però l'alternativa és rapar-se.
Anem a posar en context a l'audiència el Juan Lo és calb.
No, vaig rapar. Calb voluntari. Porto els cabells curts, molt curts. Jo crec que soc
calb. Voluntàriament, semicalb.
És calb voluntari.
Com mi van de la penya, una mica.
Exacte.
El dia que ens el deixem llarg, ja l'heu.
Pelat. Bueno, jo em sorprèn que estiguem parlant de polls quan el tema de les últimes setmanes són les paneroles, però bueno, ja ho deixarem per l'altre dia.
Hi ha polls que són com aquelles paneroles. Sí.
Per cert, voleu una teoria de la conspiració?
Sisplau, sí. Una més.
Només hi ha una solució contra els polls, contra les paneroles i contra tot tipus de dolor que pugueu tenir.
Ah, sí?
A l'estiu, a l'hivern... Només hi ha una manera. Preneu xocolata!
Ara.
Les xocolates Jolong són bones per tot. Poseu-vos al cap, proveu-ho. Una mica una tassa de xocolata desfeta i allò ho arregla tot,
Una loció de xocolata.
Una loció de xocolata desfeta.
Però els polls menjant-se la xocolata Jolong poden acabar sent com pollets directament. Aquesta energia que porta.
Però ho arregla tot. I si a més teniu un problema, xocolata Jolong, qualsevol cosa. Tenim el lot de xocolata Jolong preparat per algun dels oients que ens està escoltant a aquesta hora del matí. Xocolata artesana amb ametlles, xocolata amb cacau 70%, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa, xocolata farcida de trufa. El rom.
Oh.
Què heu de
La que li agradava el capità Haddock.
És la de trufa al rom?
Segur.
Ah, bueno, perquè té...
Sí, el rom, el qual... sempre, que el rom sempre li...
Què heu de fer els oients per emportar-vos un lot com el que tenim aquí a l'estudi de RAC1? Doncs fer el retuit al missatge que acabem de publicar ara mateix a Twitter. És una teoria molt novedosa. Retuit al missatge que acabem de publicar de la tertúlia de patates i xocolata Geelong fins a les 8 en punt del matí i un de vosaltres s'endurà cap a casa el lot de xocolata Geelong. Xocolata Geelong!
Geelong!
Geelong! Geelong!
Anem amb el que li ha sorprès a la gent de la tertúlia de patates al llarg d'aquesta setmana. Comencem amb el Joan Lluís García.
Ah, mira. Fa unes setmanes us plantejava diversos escenaris.
Sí.
I avui he volgut recuperar un d'aquells escenaris, que era la temàtica en qüestió era esports i primeres vegades.
És veritat.
No sé si ho recordeu.
Sí.
Doncs l'altre dia em va passar que estava mirant ja fa unes setmanes, estava mirant la Diamond League, una competició així d'atlètica, d'acord? I vaig veure el Duplantis, que és un, vaja, és un saltador en perxa, no?
Ah, sí,
sí, ara, sí,
no?
Sí,
no? És molt bo, ara, aquest, el Duplantis.
El Duplantis.
És de perxa,
guapot,
eh?
Sí.
Però és rècord mundial?
Sí, amb 6.22, crec, sí.
M'encanta el salt de perxa.
Aquí és on anava a parar, és a dir...
Ja comencem.
Tu quin dia és el que... El primer dia... que comences a saltar en perxa? Sí. Com va?
Sí, sí, jo
a l'entrenament.
Clar, perquè una cosa és quan ja portes tota la vida dedicant-hi, que clar. Saps, clar, la corre, la batuda, claves la perxa, saltes, no tens por que se't trenqui la perxa, saltar bé, estampar-te contra terra, etcètera. És el primer dia que tu claves el pal i saltes, saps? Com ho fas, això?
Sí, és progressiu, com per exemple, no sé, ara com el... Estic pensant amb els castellers, no? Que hi ha un assaig només del pom de dalt, que en diuen els nens, no? Però estan a prop de terra, però fan la part de dalt. Quina part es fa de l'assaig de la perxa?
O els saltadors d'esquí, que també és un esport que ens agrada molt a casa.
I,
clar, el primer dia que tu... O sigui, clar, perquè quan vas saltar 100 metres a l'aire, en aquella posició...
Clar, però el saltador d'esquí sí que jo entenc que cada vegada... És a dir, comença...
El primer dia
salta molt poquet...
Ja.
Però has de prendre la posició i la cosa... Amb qui ho assages abans de tirar-te muntanya avall?
Bueno, clar, sempre hi ha una primera vegada.
És on vaig a parar. Em plantejo com és la primera vegada... Doncs que un
és una perxa, més petita, clar. És una coseta...
Com pilotar un avió, per exemple, també. No?
El primer dia.
Pràctiques,
el primer...
però quan condueixes un avió comercial amb gent, clar, sempre hi ha un primer dia.
Bueno, però pilotar un avió, és a dir, quan agafes un avió comercial amb ple de gent, ja portes no sé quantes hores de vol amb un instructor al costat...
Però
sense gent, eh?
Ja, però és que la perxa o el salt aquest d'esquí, estàs tu sol i és en plan...
Una operació cor obert. Algun cop per primera vegada,
saps? Però sempre, no, home, però sempre no tens una persona al costat. Però jo crec que el de la perxa és més complicat que l'operació cor obert.
Vale.
No, però l'operació cor obert sempre tens una persona al costat que et dirà ui, aquí has tallat una vena que no tocava.
Deixa.
Exacte. Però quan estàs allà... No sé quants metres d'alçada, tant amb la perxa com amb l'esquí...
Hi ha un moment que no pots tirar enrere.
No,
quan ja has fet suficient arc...
Estàs
un punt de la meitat del recorregut...
La perxa, esclar, es doblega, que sempre penso... Es trencarà, a vegades es trenca.
Jo crec que deu ser de les úniques coses que no he vist en...
En directe?
No, on es compra. És a dir, una perxa... Perquè, per exemple, el Decathlon no hi és.
Ho has mirat moltes vegades.
No, però és l'única cosa que no hi és, el Decathlon.
No, a més, com te l'emportes a casa, una perxa d'aquestes?
Deu desmuntar per peces.
Jo crec que no, No l'heu vist alguna vegada quan recullen, que tenen com una mena de bosses molt llargues?
Sí. No crec que es desmuntin,
No, vaja, no es desmunten.
No, ara no posaria la mà al foc, però a més no ha de ser barat, eh? No ha de ser... Quan el nen et diu vull fer salt de perxa, dir, per què no fas 400 metres? Així, amb unes bambes ja farem.
I aquell matalàs, eh? Cau fora del matalàs, eh?
No. I et dic, aquestes disciplines hi ha diverses que a mi em fan molta gràcia. Per exemple, també el triple salt.
Sí, el triple salt també m'encanta.
Per què tres?
Bueno, perquè és antinatural.
És com, per què no?
El primer inventor,
per què no quatre?
Bueno, seria més lògic quatre, no? Quatre perquè fas...
Per què quatre?
Bueno, perquè fas els mateixos salts amb una cama que amb una altra, diguéssim.
Però un moment, el salt del triple salt, és que no me'n recordo, el triple salt és una cama, la mateixa...
No.
Una cama. Dos i després, pam.
La mateixa?
No,
però hi ha un dos salts amb la mateixa cama.
No.
Oh, i tant.
Que no.
Que sí, home, que
dreta,
sí.
Esquerra, ja, no, i després amb els dos t'impulsa. Sí.
Com amb els dos? Si perds força amb dues cames, és millor amb una.
Bueno, saltes amb una cama, però vull dir que aterres amb dues.
Jo crec que són dues seguides amb la mateixa cama.
Que no.
Això hauríem de revisar.
No, això era quan jugaves al pati a... No sé.
A saltar.
A triple salt. A la xaranga.
La xaranga.
La xaranga.
Doncs això res, era...
Sí, sí, els primers assajos.
Els primers assajos, les primeres vegades d'aquestes...
No, perquè aquí hi ha dos temes diferents que em semblen interessants. Un és la primera vegada d'aquestes disciplines i l'altre, el motiu de determinats esports, no?
Que també està molt bé, és a dir, que a part des del futbol o del bàsquet, que són els esports... Vaja, més populars o que més gent hi juga.
Sí, sí.
Sempre m'ha fascinat aquesta gent que agafa un camí diferent.
Mm, alternatiu.
Alternatiu, ja des de petits, i que fan disciplines esportives que no són tan habituals com...
Softball.
Com resta,
I que són esports, sobretot, que mires a l'estiu. És a dir, perquè jo, per exemple, tot el que és atletisme, que és quan hi ha competicions i tal, durant l'any no les miro, però l'estiu me'n faig un fart.
Sí. Però, per exemple, els salts d'esquí, sí, és a dir...
Sí, el salt de... però miro l'1 de gener, no, és a dir, mai més.
Sí. També soc molt fan de la biatló d'esquí, jo, eh?
Què és la biatló?
Que és d'anar fent esquí de fons, parar i disparar.
Oh, això també és una
disciplina. Aquest també m'agrada.
És com molt nòrdic.
Sí. Sí,
molt viking, no?
Sí,
però esquí i disparar només o són una altra prova? Crec
no,
que
no,
són tres,
no? És...
és duatló?
Duatló, sí, sí. Duatló, que vale, és vale. Això, és anar fent... Clar, perquè més té la gràcia que tu fas al fons i estira't i aguanta el pol.
Aquest té sentit, per exemple. O sigui, sí. Això ha de venir d'algun lloc.
Segur.
S'anava a caçar.
Caçadors-recol·lectors.
Caçadors-recol·lectors.
Claríssim.
Amb uns esquís i a caçar.
Això, Manel Delgado, explicaria... Aquí hi ha...
Josep Maria Bullonós, aquest vespre a casa, no?
Aquí hi ha antropologia.
Allà, esquiant, l'os i cap a casa.
Però, en fi, allò de la perxa, en fi... Si algú s'ha comprat una perxa un cop, que expliqui Toni Muñoz on es pot comprar una perxa.
No, de fet, estic buscant a internet una...
Botiga
virtual. Una botiga virtual molt coneguda.
Què costa, què costa?
No, no, no surt.
Ah, no surt.
He posat pèrtiga, atletismo, i no surt.
Precio, pèrtiga, atletismo. Convençut que és cara de nassos. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Toni Muñoz.
Vinga. Doncs jo aquesta setmana he començat un llibre que es diu El bigoti, de Manuel Carrer, que és un dels...
Com es nota que escriu llibres, eh?
No, no, però...
Només llegeixes Carrer.
Literato.
Només llegeixo Carrer, sí, és que m'encanta, és a dir, és que m'agrada molt. I aleshores ell, estic començant, es diu El bigoti, i planteja l'escenari d'un senyor que porta un bigoti, se l'afaita, i ningú se n'adona que se l'ha afaitat.
M'encanta això. M'encanta això.
I és aquella sensació de dir, bueno, és que m'he faitat el bigoti i ningú nota, no?
M'encanta això.
I jo això he traslladat aquesta situació a l'estiu, perquè molts dels que portem barba és el moment en què ens plantegem afaitar-nos del tot.
Sí, senyor. Sí.
Mira, ara m'afaito i, bueno, com que creix aquí 10 o 15 dies, ja tornarem a estar igual, no? Però, clar, et planteses aquest dilema, jo me l'he plantejat moltes vegades, de dir, és que no sé com em quedarà, perquè cada any...
Malament,
una mica més,
ja t'ho dic ara,
més,
malament.
Ja, sobretot perquè quan t'afaites, tota la part de la barba o del bigoti és molt blanca.
Sí, sí.
I també, també és veritat.
Sí. Moreno paleta de cara.
Exacte, moreno paleta
així,
de cara.
Sí,
sí, és així, i queda molt malament. I aleshores passes uns dies d'una mica de vergonya, no?
Sí, sí.
I després també enfrontar-te cada dia a... Ui, t'has afaitat
la barba?
O què t'has fet?
Estàs diferent.
Vam tenir aquest debat l'altre dia amb la Llucia i el Zanon, perquè el Zanon es va treure la barba uns dies i va deixar créixer molt ràpid.
Clar, clar, clar. Ah, portava barba?
Sí, una miqueta de barba. I jo vaig afegir el concepte de les criatures. Si tens fills i t'han vist amb barba sempre, el trauma que es pot produir després d'això...
Bueno, no,
a mi ja m'ho han dit, ni se t'acudeixi.
Sí? A mi m'apreten pel contrari.
Mai t'han vist sense barba els teus fills?
Mai m'han vist sense
barba. No, no, i és més.
A mi em demanen que m'afeiti. La
meva dona, jo crec que no m'ha vist mai sense barba.
No, home, no.
I imagina't que m'afaito i diu... Ostres.
Si se't deixa.
Però diguis tonteries.
Clar, que t'ha vist sense barba.
No.
I tant, que t'ha vist sense barba.
Mai t'ha vist sense barba. Quan m'ha vist sense barba? Vosaltres no m'heu vist sense barba.
Jo
t'he
vist sense barba.
Quan m'has vist sense barba?
Fa anys.
Però si no m'he afaitat mai. Si jo porto barba... Porto barba des dels 20 anys, crec. Sí, des dels 20 anys.
No.
Que sí, quan me'ls he afaitat...
La portaves molt petitona, doncs, quan vas entrar.
Bueno, perquè hi havia una època molt curteta, però era barba. També compta com a barba. És com el cabell del Juanlo, que compta. Que és calb volgut.
Que no soc calb.
El Juanlo, per exemple, sí que ha estat molt de temps sense barba.
Sí.
Això que me'n recordo.
Sí?
Sí, i tant. Ara no te'n recordes, tu?
Sí, però és que me n'estava a dir, clar, jo l'altre dia pensava, des del 2012, és a dir, porto 11 anys amb barba ininterrompuda, és a dir, que no m'he afaitat cap dia d'afaitar-me i tornar a veure la meva cara. I és una cosa que em fa molta por, l'afaitar-me, perquè el meu fill... molts cops m'ha dit, ah, t'ha fet, que vull veure com ets, en realitat.
Clar.
Que, bé, què vol dir ser, en realitat?
Clar,
o sigui,
clar,
com ets, potser ets més amb barba que sense,
però,
en realitat.
Però el que em passa, clar, que no m'atreveixo, perquè, clar, l'últim cop que em vaig veure amb barba, clar, fa uns
sense
anys.
Sense barba.
Ai, sense barba, perdó, fa clar. Uns anys, tenia 30 pocs. Clar, no em vull veure jo ara, de cop volta, sense barba, i amb 11 o 12 anys més a sobre, saps?
A mi em feia gràcia.
Però la frase que... seria... Ui, t'has tret molts anys de sobre, eh?
Sí,
sense
no, o sea, sí, et veus més nen.
Et veus més nen.
Et veus més nen.
I si no? Aquest era el debat que jo volia plantejar. I si no? I si ara t'afaites i dius, ostres, sóc un senyor gran.
Quin baixón, no fa tot.
I després trobo que també hi ha un efecte que...
Ha fotut un baixón, m'agrada molt la frase. Vinga, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Xavi Puig.
Doncs mira, aquestes setmanes que estem en qüestió de lemes electorals, sobretot, i eslògans, i aquí l'altre dia em vaig sentir un d'un bar que s'anunciava en una ràdio, i vaig pensar, quan tries un lema, pensa'l bé, te l'escrius i el llegeixes tres vegades per comprovar que realment diu el que tu vols que digui. És d'un bar que es diu La Gaditana, i a més fan així una barreja català-castellà, i el lema era «Donde se acaba antes el pan que la gana».
Ai,
i dius, ai, no, malament,
no,
perquè si s'acaba abans el pa,
no,
abans
això,
que la gana, vol dir que et quedes amb gana si vas a La Gaditana, no?
Han volgut rimar.
Que ja rima, que l'home o la dona que ho va pensar va dir, hosti, mira que xulo, més gana, amb pan, aquí com hem rimat tot bé. Però després dius, no, és que diu el contrari realment, imagino, del que voldries dir.
Sí,
que
sí.
Tu vols dir que aquí la gana se t'acaba i encara tenim més pa aquí i el que vulguis per continuar menjant.
No, és un missatge terrible.
Clar, però s'acaba antes la gana que el pan, sí. no rima.
Clar. Però has de buscar una rima de pan i no de gana.
No sabria.
En comptes de gaditan, hauria de ser gaditan.
Gaditan.
Restaurante El Gaditan, donde se acaba antes el hambre que el pan. No?
Exacte, mira.
L'única cosa que han de fer és canviar el nom del restaurant.
I pagar-te molta pasta per tota aquesta campanya publicitària.
Però tu creus que no són conscients, llavors, eh?
No, jo crec que ells estan convençuts que està bé, vull dir que la frase és bona. Vull dir que, hosti, mira, que aquí pots menjar fins a rebentar,
no?
Pràcticament, que no. I no, és al revés. Vull dir que surts d'allà que estan al McDonald's, com aquell que diu, a comprar-te una hamburguesa perquè t'has quedat amb gana.
O potser és una part de la imatge de marca del restaurant, perquè a vegades la idea de vendre que un restaurant acabes molt ple tampoc no té per què ser bona. Mm. És, bueno, no acabaràs gaire ple. Com es bloca. No.
Fa pinta que el bar La Gaditana has de menjar molt, eh?
Sí.
Oi? Restaurant copiós. Sí, oi?
No, sí, realment, jo crec que l'eslògan, la intenció era bona i segur que és així, que surts d'allà, que surts rodolant, però no, la frase no està ben elaborada.
T'has plantejat d'anar a explicar-los-hi?
Sí. A veure què li diu, no?
Plantar-te a La Gaditana i a veure...
Mira, l'altre dia em vaig plantejar, que això sempre ho he pensat, vaig passar per davant d'un establiment d'aquests, d'uns gimnasos, d'aquests que obren ara així a tot arreu, doncs a Girona, i on hi havia un cartell de... posava alguna cosa així com vine a provar, o, bueno, no sé, alguna cosa així, i el provar estava escrit, mal escrit, estava escrit amb B alta.
Oh,
I sempre penso de dir, hosti, però després entres i potser et tracten de dir, vaya gilipolles.
Jo ho faig pel seu bé.
Però he pensat, quan trobo així errades molt, molt flagrants, de dir, hosti, sabeu que provava amb B baixa? Dic, perquè si ho voleu canviar, potser...
I aquestes coses generen incomoditat. A mi em va passar una vegada una coneguda que acabava d'obrir un lloc de una clínica dental, i em va entregar una targeteta que havien fet, i supercontenta i tal, i posava no sé què, en català, però dentistes, em va. I serà allò que... I tenia moltes targetes. Tenia moltes targetes.
Què fas, no?
I estàs allà i dius... I a part la vaig detectar al moment. Home, sí. Hi ha una falta, però no vaig dir res.
En un restaurant que es deia... No ho diré, el nom, però... La primera part era La Fusió. Era un nom complex, vale? I La Fusió era amb dues S's. I vaig dir... Ai, no. No.
A Sant Feliu tenim un restaurant.
Ah,
és veritat.
És un cas molt exagerat que posava, en comptes de Sant Feliu, Sant Fileu de
Llobregat.
Oh! Sí! Descomunal.
Que llavors és que... I ara què fas, no?
Que ja ho han corregit, eh?
Ah, ho han corregit?
Sí. És a dir, perquè el cartell tenia una doble errada. Posava Sant Fileu...
I restaurant.
I després, restauruante.
Sí, sí. Hi havia dos errors tipogràfics en un cartell definitiu.
Que és d'un senyor escrivint molt ràpid.
Era un restaurant indi i crec que els... Van escriure ells i tal qual.
Res col·laborant. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a la Clara Molins.
Doncs mireu, els dinars i sopars de feina, però fora de temporada. És a dir...
Quan vol dir fora de temporada?
Fora de temporada?
Fora de temporada, parlo de temporada perquè som a la ràdio, però jo què sé, quan ja s'ha acabat la jornada laboral...
Del curs.
Sí, del curs, per exemple. I comencen les vacances, triar el típic moment per fer el sopar de feina, però quan ja han començat les vacances. És a dir, que tu ja tens el xip vacacional absolut...
No, no està bé, això, no?
Però no t'has organitzat pel que sigui i no has fet el sopar quan tocava, que és quan encara durava la feina, i decideixes fer-lo fora de temporada.
No,
o sigui,
però no.
Això,
no
moment,
és correcte.
Li estàs dient al Bundó, això?
No, no,
això
alguna cosa,
ho poso aquí, sobre la taula perquè
que teniu algun debat,
va ser un debat en algun moment, jo crec. Sí, havíem de fer el sopar de final de temporada.
Fora de temporada?
Ens vam plantejar quan el fem, perquè quedaven pocs caps de setmana.
Ja t'entenc per on vas. Ja t'entenc per on vas. Perquè al final el rol...
Tu ja tens el xip.
És que ja, quan quedes per vacances, ja som amics. Ja no som companys de feina.
No, i a més, si has d'acomiadar la temporada, l'has d'acomiadar. No has de fer-la quan ja està acomiadada, saps? A posteriori.
Però que tu també tens el xip d'estar de vacances i, malgrat t'estimis molt els teus companys, no et ve de gust veure'ls. O no sé, ho poso sobre la taula. No et ve tant de gust trobar-te'ls.
Jo no vull dir res, clar, però el teu jefe està aquí, que és el Xavi Bundó.
No, jo inevitablement...
Li acabes de dir que no el vols veure.
Veig certa mala maror l'equip del Vianney.
Sí, però ho associes aquelles persones amb la feina.
Mira el Josep Maria, que t'està mirant amb una cara com dient, què m'estàs dient?
És com quedar quan ets de vacances i és d'estiu, quedar amb algú de la feina.
Sí.
Us ve de gust, això? Ho
faríeu? Depèn de la feina.
Amb tu sí que em faria il·lusió, Clara.
No et faria il·lusió?
Amb tu sí.
Amb mi sí.
Doncs a mi no.
Bueno, no és recíproc.
Podríem anar al restaurant Sant Fileu, saps?
Quedem allà.
Exacte.
Escolta, l'any que ve el sopar del Via Lliure podem fer-lo al Sant Fileu. Al restaurant.
Com es diu el restaurant?
Sant Fileu. Home, té un nom, és un restaurant indi.
És que té un nom...
Si els restaurants xinesos es diuen sempre la muralla xina, els restaurants indis es diuen...
Taj Mahal?
No. Namasté.
Vinga, va, anem amb, amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Puig, namasté.
Mira, una mica de... Una gent que són una mica com la trinca del segle XXI, no? Que fan així cançons de... Bueno, és que no sé si és una bona comparació. D'actualitat, una mica de conya, així, que són els Arribar i ploure, que van fer aquest Run, Run, Runner.
Surto d'equipat del Decathlon, a l'hora que abans ell tornava de festa. Els 10 metres rampes als bessons, ja pot tornar a trucar al fisioterapeuta. S'hi ha pujat dos cops al Matagalls, ja deu estar a punt per anar a l'Himàlaia. Malgrat es creu més jove que mai, té els genolls molt pitjor que la seva iaia. El límit no el poses tu, això no s'ho creu ningú.
Sí que té un aire trinquero, una mica.
Una mica així de temes d'actualitat, potser no tan polítics, que també la trinca tractava, però sí del dia a dia, no? I en clau humorística, en aquest cas, aquesta falera pel running, que tothom vol anar a córrer, quan realment hi ha molta gent aquí li fot mandra i ho fa perquè ho fa tothom. Aquest runner
pot ser que
Arribar i ploure.
Arribar i ploure toquessin el dia que el Versió va pujar a Montserrat, pot ser, em sona com si van pujar, perquè a més deia Arribar i ploure, pot ser que sí.
Sí, sí, sí que van tocar, és veritat. Doncs sí.
D'on són, ho saps, això, Puig, o no?
No són una barreja i... de... Ostres, t'ho busco, perquè són... N'hi ha un d'un grup i un d'un altre, que surten. Ara et busco.
Va, anem amb la cançó de la Molins, vinga.
Doncs una cançó dedicada a un anunci molt especial.
Un anunci?
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Va, i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a i ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic.
No cal que el cantis al damunt, eh? No cal que cantis al damunt, de veritat.
Escolta, deixa'ns escoltar la cançó.
Hi ha gent que fa una mica de ràbia, això. O sigui, estàs allà escoltant una cançó i dius, canta'm sobre, no?
Clar,
no cantis.
Clar, tu aniries...
Tu aniries que punxo jo una cançó de la Rombo i canto al damunt.
Perfecte, endavant.
No està bé.
estarà millor.
És que no som amics, Clara, no som amics, no anirem a sopar.
No quedarem a les vacances.
Que guai, guai dir-se Olivia, no?
És preciós aquest nom.
Vull dir, tenir una cançó...
Això haurem d'analitzar, no? Si creixen els noms Olivia.
Sí. No, vull dir, el fenomen de tenir una cançó amb el teu nom, cosa que no em passarà mai a mi, saps?
Joan Lluís, bueno, potser te'n fan alguna.
Fa no gaire vam estar parlant del tema dels noms i les conseqüències culturals d'això. I em va dir, pot passar les dues coses. Pot ser que una cançó es faci molt popular i li posis el nom als fills, o molt popular en negatiu i desaparegui. Que va ser el cas de la Ramona Pichugona. Hi havia moltes Ramones i de cop, això m'ho va analitzar un tio que tenia clarament, i l'endemà de sortir la cançó va desaparèixer les Ramones. No va haver-hi més Ramones.
Bueno, això va passar amb les Macarenes, no?
Igual també. Sí. Igual també, mira.
Jo crec que molta gent que s'havia de dir Macarena...
I en positiu, de fa anys i tal, Noelias i Penélopes i
aquestes coses, sí.
Doncs l'Olivia segur que és la neboda d'algú dels tiets, d'aquest grup que ara ho peta tant, que han fet aquest disc Epixolete.
Per això es diuen tiets.
Sí, han sigut tiets de debò. I dediquen aquesta cançó a això, a la filla de la germana, en aquest cas d'un d'ells, i és molt bonic, no? És com aquest moment que la germana i el cunyat li expliquen que seran pares, i és una cançó dedicada a l'Olivia, que fins i tot ha anat a algun concert i ha pujat sobre l'escenari. Què?
No.
Molt bé. La teva, Joan Lluís, va.
Ui, no té res a veure. La meva és d'un grup d'aquells que enyoro i que trobo que és molt guai. Es van separar i no s'han tornat a juntar. Que és una cosa que admiro molt i estic molt a favor.
A veure.
El grup es diu R.E.M., és a dir, el REM, de tota la vida, la cançó és aquesta. Imitation of Life.
Que és veritat, Michael Stipe no ha fet res més, o
no,
què?
No, que jo sàpiga... Vaja, que no consta. Sí, és o sigui, la dignitat absoluta. Deia, tenia un grup...
Gran grup.
Un grandíssim grup a reivindicar sempre el revisito. I mira que jo no era el gran fan de REM, però ostres, és que són boníssims. Són boníssims. I aquesta cançó m'encanta, perquè és ja de les acaballes de la seva carrera, però recordeu el videoclip? Com era?
No.
És d'aquella època en què els videoclips eren uns... O sigui...
Petites pel·lícules
i petites joies cinematogràfiques audiovisuals. Era una barbacoa d'estiu i estaven rodats 20 segons només.
I anaven repetint.
Era una escena de 20 segons i hi havia com un bodegó de molta gent que està fent diverses coses molt diferents. I llavors la cançó es dedicava a... Feia un zoom amb una persona que estava cantant la tornada en aquell moment i l'empalmava, doncs, amb la tornada, no? S'ampliava el focus, anava a una altra part i veies que era una senyora caient en un llac. És a dir, anaven passant diverses accions i eren només 20 segons de rodatge. Un espectacle de videoclip, un espectacle de cançó, que a més aquesta tornada en clau de sol, que és com molt alegre i molt, 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 molt estivenca.
Jo ara faré el comentari de qualitat, però estic molt content que avui hagis reivindicat tots els esports minoritaris, salt de persa, el rem...
Boníssim!
Jordi Beltrán és present, eh?
Sí. Va, Muñoz, tanca tu.
Bueno, jo tanco amb una cançó també de...
Què?
De reivindicació. Bueno, alegre, que ha sonat...
Bé.
No sé, té tanta solemnitat com per tancar avui. Bueno,
escolta, vaja.
Escolta, però està bé, ens ho passarem bé.
A veure. Ho havia de sospitar, eh?
Endavant.
Mira que arriba a les 8 així, de veritat, eh? Bueno, què és això?
No estàs amb el flow que es porta ara.
Sí que està, però és perfectament.
No, són els figaflaua. Saps? Els figaflaua.
Ens hem entrevistat els figaflaua.
Segur? Bueno, doncs són ells.
Sí, home, sí.
Els figaflaua, els tiets, la Julieta és un remix.
Un remix. Però com es diu la cançó?
La cançó es diu Xocolatina.
Xocolatina.
Si la busqueu, heu de posar X-U-C-U. Xucu latín. No està ben escrit.
Podria ser ben bé un rètol del restaurant aquest.
Amb números?
Amb lletra U. Però vull dir que no s'escriu xocolatina, sinó xucu latín.
De cada Spotify busqueu figaflaues, que també es facin.
Restaurant.
S'enfileu. Va, doncs amb els figaflaues, un d'altres grups que ho peten efectivament a Catalunya, ens acostarem a les 8 en punt del matí. Vinga, va!
Per cert, una perxa, Bundó, està mirant, no baixa de 500 euros. No, baixa vull dir que 500 em sembla que barat, no fas rècord del món, eh? Vull dir que hauries de bastant més car.
A Wallapop per quan surt? Sí, sí.
Va, Joan Lluís García, Xavi Puig, Clara Molins, Toni Muñoz, Jordi Beltran des del Record, que a sobre que ens tindrem per aquí. Apa, que vagi bé!
Adéu, adéu!
Adéu, adéu! No importa quan sigui, si plou, si neva. Entrar per cuinar-me i menjar-me, nena. Soc la seva xucruta pica, ja visca, ja em deixes lluny de vinga. Com un nen, la seva xucruta pica, ja em penso, ja em demana la vida. Perquè soc la seva xucruta pica, ja visca, ja em deixes lluny de vinga. Com un nen, la seva xucruta pica, ja em penso, ja em demana la vida.
Sí, a ver si un tiras por tu tema ya, para que...